Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
De dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
I a l'actualitat avui tocarem un tema que preocupa el sector de la veterinària. Els veterinaris estan en peu de guerra a causa del nou Reial Decret. A les xarxes socials està corrent molta informació i és per això que hem volgut accedir directament al Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya per saber exactament què està passant i què estan reivindicant. Tornem ara als estudis de Domenys Ràdio, on ens espera la Lourdes Meroño.
Avui parlarem, abordarem un tema que està ocupant moltíssims titulars, no només a la premsa, com bé has dit, sinó també perquè creiem que hi ha molta desinformació i que millor que anar a la font perquè ens expliqui què està passant amb aquestes manifestacions de veterinaris. Doncs precisament, com bé deies, tenim a la Verònica Araunaveña, ella és presidenta del Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya i Veterinària Clínica. Molt bon dia, Vero, com estàs?
Hola, molt bon dia, Lourdes, gràcies.
Primer de tot, potser hauríem de posar en context una mica el que està passant o algú que no hagi vist res ni a xarxes socials ni als mitjans de comunicació, és que, en poques paraules, el que estem veient els periodistes és que els veterinaris esteu en peu de guerra. És cert o no?
Bueno, és cert, és cert. És cert que això ve d'arrel d'un real decret, que és el 666/2023, que els veterinaris de producció ja venen aplicant i fent servir fa ja uns anys, uh-huh. I que nosaltres fins aquest 2 de gener no hem hagut de fer aquest pas de la comunicació de la prescripció d'antibiòtics i del nostre ús d'antibiòtics de les nostres farmacioles a les clíniques. Hem de fer aquesta comunicació amb una plataforma que és l'UGTR aquí a Catalunya i que es diu Presvet a la resta d'Espanya. Vale? Uh-huh. Aquesta plataforma l'únic que fa és recollir la quantitat i el tipus d'antibiòtics que fem servir als clínics de petits animals, uh-huh. En el nostre dia a dia, en la nostra pràctica, amb una finalitat clara, que sigui, hi ha una normativa europea que pretén disminuir l'ús dels antibiòtics per evitar les resistències antimicrobianes, que és un dels perills de, diguem-ne, pel 2050 està ja clar que la primera causa de mort en el món serà la resistència de les bactèries als antibiòtics que fem servir. No? Uh-huh. Per tant, una mica la línia, diguem-ne, la directriu ve per aquí. Nosaltres el que hem de fer, que ja ho fem en el nostre dia a dia, és evitar un consum excessiu d'antibiòtics, igual que ho han de fer els metges, per evitar aquesta resistència, simplement. Llavors, a partir d'aquesta aplicació, d'aquesta normativa, que ens representa una burocràcia excessiva, uh-huh. Llavors el que estem fent una mica és retrodreir-nos, perquè no és com dir-ho, anar enrere per una mica, i estem recuperant i actualitzant tota la problemàtica que tenim els veterinaris en l'aplicació de la llei del medicament, ¿vale? Uh-huh. En general. Això ha sigut, diguem-ne, la goteta. No és el que se sent en xarxes, que tenim moltes restriccions, que no podem utilitzar medicaments, que deixarem morir els gossos i els gats perquè no podem fer servir. No és veritat. Ni és veritat que no puguem tractar els gats o els gossos que no portin microxip. Els podem identificar amb el nom, amb les característiques que tinguin. Vull dir, no, el microxip és obligatori, l'identificació, podem tractar els animals. Primer de tot, el que hem de fer, abans de tot, és complir la llei del benestar. La llei del benestar ens està dient que l'animal ha d'estar en les millors condicions sempre, fent servir el que calgui i quan calgui. Que passa que sí que és cert que ens obliga a fer prescripcions excepcionals que no estan, diguem-ne, dintre de la fitxa tècnica dels medicaments i que tenim problemes a l'hora d'aplicar el nostre criteri clínic, per dir-ho d'alguna manera.
Clar, jo he sentit, abans de fer l'entrevista, m'he anat documentant de coses que he anat veient a TikTok, per exemple. Abans de donar un medicament, heu de fer una prova de 48 hores que pot posar en risc a l'animal?
No és veritat. Nosaltres hem de tractar l'animal quan ho necessita. Si és necessari, perquè és un antibiòtic d'un grup més restringit, el que hem de fer és poder demostrar per què fem servir aquest medicament. Però això és que ja ho fem el dia a dia. És que tu que ets, ja has sigut durant molts anys propietària d'un gos i que tu has vingut a centres veterinaris, doncs t'han fet... ha agafat mostres d'orella, per exemple, s'han mirat al microscopi, hem mirat si hi havia algun tipus de bacteri o de fong i hem fet un tractament perquè hem fet una prova prèvia per saber què hem de tractar.
Clar.
Això és el que t'està demanant. El que passa que és cert que si són molt, molt estrictes llegint la llei, s'han de fer antibiogrames per infeccions d'aquestes resistents o infeccions que no sabem a quin antibiòtic en respondran. I abans, fins ara, hem estat fent servir antibiòtics el que nosaltres pensàvem que aniria millor, que podem continuar-ho fent, però hem de poder demostrar per què. Llavors, si és necessari, doncs hem de fer un cultiu per veure aviam si aquest bacteri és o no sensible a aquest antibiòtic. Simplement, si ens hem equivocat d'antibiòtic, com el que hem començat, canviarem d'antibiòtic, i si no ens hem equivocat, continuarem amb aquest antibiòtic. Simplement és això.
Un altre que he vist i que em va sorprendre molt és el fet que aquí jo, la veritat és que com a expropietària em va sobtar. És a dir, tu no pots prescriure un antibiòtic sense veure l'animal. Això ha generat molta polèmica.
Pues imagina't.
És a dir, jo no entenc, és a dir, si jo estic amb una bronquitis, no?, que aquest any s'ha posat de moda, i haig d'anar al metge perquè em miri, no? I, en teoria, amb vosaltres és el mateix, no?
Exactament, el mateix. Això ha vingut i té un origen que jo entenc, que és l'origen de, per exemple, dels gats comunitaris, dels gats de colònia, ¿vale? Uh-huh. Hi ha molts gats que pràcticament és impossible explorar-los, impossible fer una bona anamnesi i una bona exploració per tal de fer un diagnòstic, d'acord?
Uh-huh.
Llavors, el que ens diu la llei és que abans de prescriure res, evidentment, veieu el pacient, perquè això és de primero de veterinària, per dir d'alguna manera. ¿Vale? Uh-huh. Llavors, el que estem fent és això, és prescriure animals que de vegades no tenim tota la informació que podríem tenir, però, evidentment, no deixarem que l'animal, segons el nostre criteri clínic, si aquell animal necessita un antibiòtic perquè té una supuració per un abscés d'una baralla amb un altre gat, és un exemple, nosaltres donarem un antibiòtic, només faltaria. El que pretén aquesta llei és que, evidentment, que alegrament no es donguin als centres veterinaris prescripcions de medicaments que no calen, i d'antibiòtics que no calen.
Uh-huh.
Que no vingui el propietari a dir-nos, mira, és que té moquitos, que em donaràs un antibiòtic.
Home,
doncs no. Primer de veure el teu animal, miraré si aquesta mucositat és o no bacteriana, necessita d'origen bacterià i necessita algun tipus d'antibiòtic, o no és necessari.
Clar.
Simplement és això. No és massa complicat entendre que primer has de veure el pacient abans de fer una prescripció.
Clar, sí. Potser aquí és quan s'ha jugat una mica, no?, a intentar no pagar potser la consulta. Vaig a dir-ho així de clar.
Efectivament. Bueno, una mica també ve d'aquí, la facilitat amb la que un tutor o un propietari d'un animal venia a la consulta a demanar segons quins medicaments, no?
Uh-huh.
Evidentment, si tu em vens a buscar una prescripció d'un tractament antiparasitari que és preventiu, i jo sé que una prevenció te la puc donar perquè és una prevenció, però quan jo tinc un tractament, en aquest cas antimicrobià, que és un antibiòtic, jo el que he de fer primer és diagnosticar aquesta infecció per jo poder fer un tractament, així de clar.
Clar. Una altra de les que he sentit és que fins ara, no, aquí m'hauràs de corregir perquè he sentit diverses coses i ja no sé per on toco, seria el fet de que, per exemple, fins ara vosaltres teníeu la medicació a la clínica o algunes medicacions a clínica i ara s'haurà d'anar a la farmàcia, amb el que comportaria... no sé si ho dic bé o malament, aquí m'hauràs de corregir tu, que, per exemple, segons quin tipus d'infeccions, serien un tractament de 7 dies, per exemple, m'invento una pastilla al dia, i que exactament les dosis no són coherents o no es troben a la farmàcia.
Bueno, això, ja estem, sí, estàs dient dues coses que solapen, però que ben bé no són el mateix. Una altra cosa és la farmàcia. Una cosa és la farmàcia la que tenim nosaltres als nostres centres, que és legal, que estem donant dalt del departament, que podem tenir per l'ús pels nostres pacients, per dir d'alguna manera, i que puguem fer la sessió de tractament amb aquests animals. Una altra cosa és el que nosaltres prescrivim perquè vosaltres aneu a la farmàcia. Aquesta prescripció, el que nosaltres ens queixem, és que moltes de les vegades, i això no és culpa dels farmacèutics ni culpa nostra, és culpa de la indústria farmacèutica. Si jo, tens un chihuahua que pesa 3 quilos i jo t'estic receptant un quart de pastilla cada 12 hores, en 5 dies, doncs imagina't, amb dues pastilles i mitja, en tindries prou i potser la caixa té... Hi ha casos que fins i tot 100 comprimits. Que fem amb comprimits antibiòtics a casa. Si estem lluitant contra la resistència antimicrobiana, el que no té sentit és que un farmacèutic t'hagi de vendre a tu com a tutor una caixa de 100 comprimits per un tractament de dues pastilles i mitja. Vull dir, una mica és el que estem defensant. Són coses diferents, eh?
Vale.
El tema del producte que tenim al nostre abast o tenen les farmàcies o els farmacèutics, no té res a veure amb les necessitats diàries de la clínica de petits animals, que és el que estem demanant.
Una altra de les coses que he anat sentint és que per tenir un... no sé, la paraula mascota a mi personalment em xirria una mica, un animal de companyia, és que has de ser poc més o poc menys que ric. Estan parlant de 1.500 euros... I clar, tu ja saps que jo vaig perdre el meu fa en 2 mesos i com que no acabo d'entendre per què haig de tenir tants diners o per què haig de pagar per tenir un animal.
És que, disculpa que et faci la pregunta, és que 1.500 euros de, vols dir, en quant a el cost anual o
no ho sé, exactament, deien que era per rics, poc més o menys és el que he anat sentint. Que per tenir un animal de companyia estarà restringit a rics. Però no acabo d'entendre el per què.
No, ni jo, no sé, bueno, el que diem, no? Aquestes notícies que surten en xarxes i que de vegades veiem, a veure, evidentment, tu saps el cost que té tenir un animal de companyia o...
Sí, si el vols tenir bé, sí.
...que a casa, evidentment, l'has de tenir ben alimentat, l'has de portar al veterinari quan toca, però el fet que la llei hagi entrat en vigor no implica que t'hagi de costar més diners al gos o al gat, molt menys.
Vale, és a dir, no és una causa-efecte.
No, ni molt menys.
Clar.
El mateix que et costava fins ara. Si jo com a veterinària considero que fer unes proves al teu gos o al teu gat, evidentment aquestes proves valien X fa 2 anys i valen X aquest any, no són més cares perquè la llei hagi entrat en vigor, ni molt menys.
Vale.
Una altra cosa és que hi ha medis i hi ha xarxes que estan dient que hem de fer moltes més proves, que serà molt més car, que bueno, això, una persona, diguem, veterinari responsable ja ha fet aquestes proves quan tocaven i ja han cobrat aquestes proves quan tocaven, vull dir que no hi ha diferència.
I un altre dels temes que ha sortit és el fet de l'IVA, de que esteu al 21%, però això ja estava.
Sí.
És a dir,
una reivindicació molt antiga.
Sí,
una reivindicació molt antiga. De fet, és el que diem, no? O sigui, ara, com que hi ha aquesta diguem-ne, mala maror entorn a l'aplicació d'aquest Real Decret, han sortit vells temes de la professió, com pugui ser que som professió sanitària i que volem ser reconeguts com a professió sanitària i això pugui representar estem pagant un IVA, diguem vosaltres, estem pagant un IVA del 21%, nosaltres l'estem suportant. El tema és que aquest 21% és un article de luxe, no és d'un servei sanitari. ¿Vale? Això és una reivindicació que ja es porta molts anys sobre la taula, inclús algun grup parlamentari aquí a Catalunya ho va presentar al Congrés i va ser que no. I en altres països inclús és més car que el nostre, vull dir que la Comunitat Econòmica Europea. Per tant, estem amb una dinàmica de que no es vulgui baixar aquest IVA, sinó que es vulgui mantenir o inclús les tendències que hi ha a Europa a pujar-lo. Sí.
Però resulta curiós, a banda que sigui una reivindicació de fa molt de temps que a mi em sonava, és el fet de que hi ha una llei de benestar animal que en teoria hauria de vetllar per segons quines coses. Potser m'estic equivocant i estic confonent coses com amb el tema de lo que he dit de la farmàcia, però vosaltres sou sanitaris. En teoria... no hauria de tenir l'IVA.
Primer hauria de ser... Bueno, tot s'ha explicat també, perquè nosaltres estem sota un règim, diguem, administratiu diferent. O sigui, nosaltres, com a veterinaris, pengem del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca. No depenem del Departament de Salut, a excepció dels veterinaris que treballen amb escorxadors, amb sales de despiece, vull dir, excepció d'un sector de veterinaris que treballen pel Departament de Salut, la resta de veterinaris, els que tractem amb animals de companyia, els que tractem amb animals de producció, tots aquests veterinaris d'aquest col·lectiu estem sota l'administració des del Departament d'Agricultura o del Ministeri d'Agricultura a Madrid. Eh? Uh-huh. Per tant, aquí, al no penjar del Departament de Salut, entre cometes, estem com amb una, fent una tasca sanitària penjant d'un departament que no és el Departament de Salut. Vale? O sigui, és una mica complexa perquè som una professió que depenem de tres departaments. Diem, la part d'identificació dels animals i de protecció dels animals penja del Departament de Territori i Sostenibilitat. Nosaltres, com a veterinaris, en la nostra activitat clínica depenem del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, i els veterinaris que treballen amb inspecció d'aliments i d'escorxadors i de llotges, etc. Aquests depenen del Departament de Salut. Vull dir que fes-te la idea...
És una mica raro tot plegat, no?
Una mica, bueno, és així, és estrany. I per això durant molts anys venim una mica demanant això, no? Que si fóssim un col·lectiu sanitari com a tal i depenguéssim només d'un departament, potser seria bastant més senzill tota aquesta interlocució i aquesta gestió dels medicaments i de tot el que comporta, no? De fet és, ja dic, això és una cosa que arrosseguem fa molts, molts anys i que jo crec que serà molt difícil de canviar, perquè això és l'administració que ho ha decidit així. I a nivell europeu també hi ha aquesta, diguem-ne, aquesta dicotomia entre el veterinari que treballa amb animals de companyia i el veterinari que treballa per una altra part, com pugui ser la salut en quant a l'alimentació.
Sí, sí. El Reial Decret, el 666, que també el nombre del diable, no sé si era molt encertat, però sospitàveu que això podria aixecar tantes ampolles com s'està aixecant?
Sí.
I, segona pregunta, veurem més manifestacions per part dels veterinaris?
Bé, contesto primera del 666. De fet, nosaltres ja com a Consell de Col·legis Veterinaris i com a Consejo i com a Col·legis ja havíem estat, ja vam presentar al·legacions en el seu moment a l'esborrany que es va fer del 666, d'acord? Vam presentar de l'ordre de 40 i pico, gairebé 50 al·legacions, que, imagina't, són una barbaritat i que no s'han tingut en compte. Van passar de nosaltres en aquell moment.
És a dir, ara... us han obviat... Directament.
Directament. Molt han saltat per sobre de les nostres associacions, sabien sobretot el nostre criteri clínic i científic, que en el fons hem estudiat per això.
Clar.
I el que han fet ha sigut fer una llei sense tenir-nos en compte, que ja llavors en aquell moment ja vam preveure que això sortiria malament. Uh-huh. Llavors ja fa temps, mira, aquí a Catalunya, t'ho dic per experiència personal, ja fa un any que estem asseguts en una taula de treball amb un grup del medicament, amb el Departament d'Agricultura, per dir-los, escolteu, senyors, senyores, tot això ens esclatarà a la cara quan ho comencem a aplicar el dia 2, i així ha sigut. O sigui, no pot ser que una aplicació on t'hagis de comunicar l'ús de certs medicaments no estigui adaptada a la clínica de petits animals. Està adaptada a producció, a ramaderia, a fer servir quilos d'antibiòtic per granges de porcs o per granges de vedell. Imagina't que té que veure les tones de carn que has de tractar o d'animals que has de tractar amb una granja, amb el gosset, el que deia, no? Amb un chihuahua de 2 quilos o de 3 quilos. O sigui, aquesta, ja només això ja fa veure que hi ha algú que no sona bé, hi ha algú que no està ben pensat per part de l'administració. Ja els hi vam dir, fer una aplicació exclusivament per la clínica entre petits animals, escoltant les nostres necessitats, que nosaltres no fem servir les proporcions que nosaltres fem servir dels medicaments són molt més petites que les que puguin fer servir en producció. Vull dir que no som un col·lectiu que ens diem veterinaris, però tenim una pràctica diària que és molt diferent. Vale? Per tant, clar, això sabíem que portaria problemes, això ens vam seure amb ells, es va treballar, però l'administració no ha sigut àgil. Vull dir, el dia 2 de gener tenim el mateix problema que teníem l'any passat quan ens vam reunir amb ells. Vull dir que realment aquí sí que exigim una mica més de compromís per part de l'administració a l'hora d'aplicar les normatives, que en el fons la llei és la llei i la hem d'aplicar, però si no ens dones una eina efectiva, doncs tampoc no... Per això estem emprenyats.
Clar. És a dir, que veurem més manifestacions, segurament.
Veurem més manifestacions, segurament, perquè jo no crec... Possiblement, sent optimista, el tema, un dels temes que no hem tractat ara parlant amb tu i que és un tema que espantava molt a la gent, era el tema de les sancions. Mm. Hi ha sancions desproporcionades, però desproporcionades de fins a 1.200.000 euros per un ús d'un antibiòtic quan no toca. Vull dir, és que no,
mare meva.
Estem parlant de coses que no... Que estem parlant de, bueno, de borrades, de proporcionalitat de multa per una actuació X. Llavors, això sembla que això s'estigui reconduint, ja han fet una esmena amb una altra llei, estan intentant ja colar això, la modificació de les sancions, perquè ells mateixos han vist que això era absolutament desproporcionat, i jo crec que podem anar fent cosetes en quant a la modificació del Real Decret, en certs aspectes que ens afecten sobretot amb el dia a dia, no? Amb la pràctica diària. És que no s'ha tingut per res en compte la nostra veu ni la nostra pràctica diària ni el nostre coneixement, perquè en el fons t'estan dient, mira, ho has de fer així, perquè jo lo digo, sense saber exactament quines fitxes tècniques tenim, què diu, la fitxa tècnica és el prospecte del medicament. Que el prospecte del medicament diu que aquell medicament es fa servir per X, jo sempre fico un exemple que és molt conegut pels que teniu animals, que és, per exemple, un medicament que és l'allopurinol, que en humana es fa servir, per exemple, per la artritis reumatoide, per la gota, i que nosaltres fem servir per a l'ismaniosi. ¿Vale?
Sí.
Llavors, en cap fitxa tècnica diu que l'allopurinol es pugui fer servir per a l'ismaniosi, però està més que estudiat, més que publicat i més que certificat que l'allopurinol, junt amb el bucantini o la metilmelomina, són els tractaments d'elecció per aquesta malaltia. Vull dir, una cosa tan tonta com aquesta, que no tenen ni idea al Ministeri quan fan la llei, doncs això és el que ens hem de seure, una comissió tècnica de gent que en sap de medicaments, de la nostra professió, seure al costat d'algú del Ministeri, explicar-li la nostra problemàtica i que aquestes modificacions es portin a terme per tal de poder treballar en tranquil·litat, que és el que estem demanant. No estem demanant res més, eh? Vull dir, no, és que en el fons sembla que això ha donat molt de rebombori, ha fet molt de soroll, però estem demanant poder treballar amb
tranquil·litat i amb el vostre coneixement, és que...
Efectivament.
Al final l'administració pública es fica on no li tocaria. O sí, però hauria d'escoltar a qui saben.
Efectivament. Es fiquen on ells han de fer el marc normatiu i és la seva responsabilitat, però aquest marc normatiu ha de ser adequat a pràctica.
Però no esquenes...
De lo que estàs legislant.
Però no esquenes...
Exacte, el que dius tu, d'esquenes, ho estan fent d'esquenes, ho han fet d'esquenes.
Clar, així no funciona res bé i així veiem no només vosaltres, sinó molts altres actors que estan molt empipats amb la burocràcia en excés que us estan fent.
Exacte.
Anirem seguint de prop al vostre tema. Vero, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui al Penedès en Xarxa, per explicar-nos, per donar-nos una mica de llum davant de tanta foscor i de tanta notícia estranya que estem veient, i esperem que us escoltin, finalment.
Moltíssimes gràcies per fer una mica d'altaveu de la nostra problemàtica.
Gràcies, una abraçada.
Connecta't al Penedès en Xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Bon dia, són 11:15.
Penedès en Xarxa. Les notícies.
Repassem algunes de les informacions que marquen l'actualitat a l'Alt i al Baix Penedès.
La sobrepoblació de fauna cinegètica continua causant problemes al camp i a les carreteres. Segons el Departament d'Agricultura, la sobrepoblació de fauna cinegètica a Catalunya és la causant de 3/4 dels danys declarats en cultius. A més de generar pèrdues al sector agroalimentari, 9 de cada 10 accidents de trànsit a Catalunya són provocats per fauna cinegètica, especialment per senglars. D'altra banda, la convivència amb aquestes espècies té riscos per la salut de les persones, les espècies ramaderes i els animals salvatges, així com en la biodiversitat i la conservació dels espais naturals protegits. En aquest context, el Govern de la Generalitat està treballant per fer un front comú que permeti controlar amb més celeritat i contundència la sobrepoblació de fauna cinegètica. En el marc d'aquest front comú, la Direcció General d'Agents Rurals del Departament d'Interior i Seguretat Pública ha pres mesures per actuar amb la màxima eficàcia en la reducció dels danys produïts per la fauna cinegètica. L'any 2021 es va posar en funcionament el Grup Especial de Gestió Cinegètica i Captura d'Animals amb l'objectiu de disminuir els danys i el perill per les persones i els seus béns provocats per la fauna cinegètica exòtica invasora o els animals domèstics o en salvatgis. Segons les dades recollides pel Servei Català de Trànsit, l'any 2024 es van produir 207 accidents per xoc amb animal a l'Alt Penedès. La majoria no va provocar víctimes, però hi va haver 10 ferits lleus i un de greu. Junts reclama al Senat el quart carril de l'AP7 al Penedès i més sortides a Vilafranca en direcció a Barcelona. El senador de Junts per Catalunya, Eduard Pujol, ha traslladat aquesta setmana a la Comissió de Transports i Mobilitat Sostenible del Senat la necessitat urgent d'ampliar l'AP7 amb un quart carril al seu pas pel Penedès i de construir dues noves sortides a Vilafranca en direcció a Barcelona. Segons Pujol, aquestes inversions contribuirien a reduir la congestió que habitualment pateix la via i millorarien la fluïdesa del trànsit. Durant el debat d'una moció sobre la construcció d'un tercer carril a l'AP7 entre Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, el senador va aprofitar per exposar la situació del Penedès. Pujol també va denunciar el col·lapse de les infraestructures viàries a Catalunya, lamentant que és impossible recórrer a l'AP7 entre Alcanar i la Jonquera sense trobar cues i retencions. Avui, deia el senador, l'AP7 no és una via ràpida, sinó un enorme desastre. Calafell és el segon municipi on més creixen els habitants a Catalunya. El municipi de Calafell continua sent un dels que més creixen en habitants de tot Catalunya. L'Institut d'Estadística de Catalunya, l'IDESCAT, ha publicat les xifres definitives de població a 1 de gener de 2024 en una informació pública referida a les localitats de més de 10.000 habitants. Calafell hi apareix en el segon lloc de les que més creixen proporcionalment. Durant el 2023, el municipi va augmentar la seva població en 1.085 habitants, tot arribant als 31.567 empadronats. Fa uns anys que Calafell està en el pòdium dels tres municipis que més creixen a Catalunya. Ha arribat a ser el primer. No és un fet aïllat al Baix Penedès. Cunit ocupa el tercer lloc en aquest rànquing amb un saldo positiu de 504 nous empadronats. En el conjunt de la comarca, la població ha arribat als 110.000 habitants i és la segona que més creix de Catalunya. I acabem amb una proposta, la visita especial al castell de Sant Martí Sarroca amb ulls de dona. Per aquest dissabte, a les 12 del migdia, es convoca al castell de Sant Martí Sarroca una visita guiada per conèixer aquest monument amb ulls de dona. Així es convida les persones participants a conèixer la història de Sarroca des de la mirada de les dones del castell. Una visita teatralitzada que permetrà comprovar les moltes coses que tenen a dir Dispòsia, Gisla de Besora, Alamanda d'Entença i Sibila de Fortià, quan parlem del castell de Sant Martí. Les places per la visita es poden reservar a través del mail castell@turismesantmartisarroca.cat. Les tarifes són les mateixes que les d'una visita habitual.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts de 11:15. Un Un cop al mes tenim cita amb la doctora Iken Petu, la Maria Rodríguez, i ja la tenim aquí per riure, o si més no, per seguir parlant de la importància de la pràctica del riure, no?
Això és. Bon dia.
Bon dia. Bé, avui què ens portes? De què parlarem, Maria?
Doncs mira, com que tenim el Carnestoltes, no?, així com molt recent, volia parlar una mica de les màscares, no? De les màscares i dels personatges que tots i totes doncs, tenim integrats, no? Per exemple, no? Si jo et dic en tu... Caterina, com et definiries, no? Com et definiries? Tu què dius? Doncs mira, jo sóc...
Sí. Com? Costa, eh? Ara m'ho planteges i dic...
així, doncs, t'agafo doncs, així...
Sí, diria que una persona curiosa, que m'agrada molt aprendre, descobrir, sí. Viatjar... Sí. Bueno, et podria dir moltes coses més.
Oi que sí? Exacte, sí. I fixeu-vos, no? La Caterina l'he enganxat així, t'he enganxat
sí,
així,
desprevinguda,
eh? Però una miqueta... es tracta d'això, no? El primer cop, no?, que et surt de dir, sí. No? Doncs això, tu has dit curiosa, que m'agrada aprendre, oi? Sí. Tot això, no? Hi ha persones doncs, que diuen, ah, doncs jo sóc una persona alegre, no sé, compassiva, no? Totes aquestes coses que vosaltres que ens esteu escoltant us podeu fer aquesta pregunta i què és la primera cosa que et surt de dir, no? Doncs aquesta primera cosa que ens surt de dir, sense pensar-hi gaire... és la màscara, seria, no? El personatge que tots i totes ens hem anat creant a... Per què? Doncs per sobreviure. I direu, ala Maria, què és això? És molt fort, no? Això de sobreviure.
Però és interessant, m'interessa.
Molt bé. Doncs sí, nosaltres com a individus, a la primera infància, fins allà als 7 anys o així, què fem, no? Doncs anem, a través de les experiències que anem vivint al nostre entorn més proper, que en aquestes edats doncs, acostuma a ser doncs, amb els pares, no? Amb les persones que ens cuiden, i també a l'escola, no? Què anem fent quan som petits, no? Anem detectant què volem tots al final, no? Que ens estimin,
sí,
oi?
Sí.
Que ens estimin aquesta... I a més, quan estem parlant d'infants, sí que parlem de supervivència, no? Sobretot en els primers anys, no? Perquè el nen, l'infant, no es pot valer per si mateix. Per tant, sí que necessita de la persona adulta doncs, per menjar, perquè el netegin, perquè tinguin cura si es fa mal... tot això. Aleshores, què ens passa, no? Quan som petits, anem detectant de que si el meu instint és que sóc una persona, o un infant en aquest cas, no? Que sóc molt expressiva, que sóc molt cap a fora, no? I resulta que al meu entorn això no està ben vist, perquè em diuen coses del tipus no cridis tant, baixa del sofà, ens fan callar, no? Tot això, no siguis tan escandalosa, mira que ets escandalosa, no? Totes aquestes frases que anem sentint de menuts, tot això nosaltres ho anem integrant i anem detectant, dir, ah, calla, que si vull que m'estimin i jo sóc explosiva, sóc expressiva, què he de fer? Doncs reduir aquesta intensitat en l'expressió, no?
Sí.
I al revés també, no? Persones que potser són infants, que són més interiors, més introvertits, que els agrada més, doncs això, jugar ells solets, no? Són més, persones més reflexives. Sí, estan vivint en un entorn, doncs justament que és el contrari, que li diran, ai, però és que aquest nen, oi, aquest nen és que mira, sempre està tan callat, No sé si això que us sona, no?
Sí, que us
ho hagin pogut dir a vosaltres,
sí.
O que ho hagueu vist, no?, fins i tot amb altres nens, no? Què passa? Doncs tot això, no? Aquell nen que és més introvertit integrarà que hi ha alguna cosa en ell que no està bé i que per ser estimat necessita doncs, ser més expressiu, no? Tot i que això, amb la seva essència, amb la seva manera de ser més primària, no? No es contempla. Clar, aquí com veieu, nosaltres anem aprenent totes aquestes maneres de funcionar, com deia, per sobreviure, i ens n'anem allunyant d'allò que creiem que no està bé en nosaltres. Sí?
Sí, sí.
Llavors, clar, aquí el problema quin és, no? És a dir, que anem creixent, doncs això, creient-nos que el que sí que està bé amb mi és allò que s'ha acceptat en l'exterior.
I al final perds una mica la teva essència.
Exacte. I no només que perdis la teva essència, sinó que creus que allò està malament en tu.
Sí, sí. No? Una creença infundada, no? O...
Exacte, exacte. Fixeu-vos que absurd, no? Perquè, clar, depenent de l'entorn en el que hagis crescut, doncs pot ser que estigui ben vist que siguis una persona molt expressiva i molt cap enfora, per entendre'ns, i depèn de l'entorn en el que hagis viscut serà al revés, no? Per tant, si ho anem a pensar, és tot com una bestiesa monumental, no? De dir que tots i totes, al final ens creem un personatge que potser ens funcionarà en uns àmbits i en altres no, no? Mm. Què és l'important i que relacionem amb el joc, no? Una mica que és el que parlem aquí amb aquesta secció amb vosaltres. Doncs és que a través del joc i del riure ens donem aquest permís com a persones adultes per tornar a connectar amb aquella essència nostra, amb aquell impuls primerenc que forma part de nosaltres, no? Quan parlem de la nostra essència és això, quin és aquell... l'instint, no? L'automàtic teu, no? I això no vol dir que ens hem de desvincular totalment d'aquest personatge que també ens ha acompanyat al llarg de la nostra vida, no? Però una miqueta el que ens ajuda al riure i al joc és a reparar aquesta part que està, que se'n diu que és l'ombra, no? Si els que ens escolteu no heu parlat de què és l'ombra, no? Són aquelles parts de la nostra personalitat que no acceptem, que no estan ben vistes cap enfora i que, per tant, les neguem, les tenim amagadetes, no? Per això, quan jo et preguntava, no, tu com et defineixes, no? Doncs aquesta cosa, la primera cosa que ens surt és el que sí que està ben vist, per tant, seria la màscara, el personatge, i a l'ombra estaria aquelles coses que també formen part de nosaltres.
Però que no estan tan ben vistes, exacte. O creiem que no estan ben vistes.
Ah, exacte, que és una creença, com tu has utilitzat aquesta paraula, que és l'adequada, no? Per tant, fixeu-vos com n'és d'interessant, no? Aquest poder observar tota aquesta informació i veure, no?, fins a quin punt el fet de portar sempre aquesta màscara sobre aquest personatge, doncs ens pot fer sentir no complets. No complets, no? Perquè sempre hi haurà alguna cosa... Fixeu-vos que és curiosíssim, això, no? Perquè... En principi, o sigui, jo em construeixo un personatge buscant a fora tot allò que crec que necessito, no? Que al final és l'amor, integrar-me en un grup social, etc. D'acord? I m'oblido de mi, no? És a dir, com que aquesta creença de que hi ha alguna cosa que a mi no està bé i que me l'han de donar a fora.
Alguna cosa que falta, no?
Exacte, i que me l'han de donar a fora, no? I llavors, quan m'adono d'això i puc jugar amb l'altre, amb aquesta... És a dir, com ho explico? Amb el joc i amb el carnaval, no? El que ens ajuda és poder vestir-me, disfressar-me, no? D'aquell personatge que em crec que no sóc, però que en realitat sí que sóc.
No?
No? Ah, és una mica estrany, no? Potser sí, no sé si s'està entenent el que vull dir, no?
Sí, sí, perfectament.
Llavors, clar, i quina sort que tenim, no?, d'aquesta festivitat, no?, del Carnestoltes o de quan veniu amb una sessió de riure o de jocs o quan fem amb el teatre terapèutic també, no?, que treballem, doncs, tot això, aquest poder donar-me permís a explorar aquesta altra part de mi que em crec que no la tinc però que sí que la tinc, per què? Per tal d'integrar-la, no?, de fer-me més amiga d'aquesta part meva que jo crec que no és digna, no? De ser estimada i poder veure que, coi, pues que sí, no? Que segurament també és mereixedora, no?, d'aquesta estima, d'aquesta integració en el col·lectiu, no? I direu, i per què amb una sessió de jocs això ens pot ajudar, no? Doncs perquè justament quan fem una sessió de terapèutica, no?, de jocs en un entorn, és aquest entorn és segur. Què vol dir que és segur? Que no m'hi jugo res. És a dir, quan jo estic allà, jo sóc conscient, és com que cervell entén que allà no m'hi jugo res, no? Clar. No m'hi va la vida, no m'hi va que els meus amics m'estimin més o menys, no m'hi va la feina, no, no m'hi va res.
Estic... Sí, sí, sí. Llavors, com saps que estàs jugant, no?
Ah, exacte. Mm. I el fet de saber que estic jugant, baixo les barreres i em dono aquest permís a deixar que surtin els altres personatges, no? Que en el fons són el que també puc ser jo en realitat,
sí, sí,
no?
Sí, sí.
I quan puc donar-me aquest permís per experimentar això i connectar i dir, uau, és que això a mi m'agrada molt, no? Mm. Quan jugo amb aquest personatge i noto que sí que va amb mi, és aquella sensació, sabeu, de quan dius, ostres, això és com...
M'agrado, no? Així?
M'agrado, no? Em sento, m'hi reconec.
Sí.
Eh? Em reconec, no? Mm. Amb això moltes vegades a molts alumnes passa, no? De dir... Hola, no? Ostres, però si jo no em pensava pas que jo pogués ser, doncs no ho sé, doncs portar el lideratge, no? Doncs de l'equip, per exemple, no? Sempre havia estat doncs en un segon pla, no? I de cop i volta experimenta, fixeu-vos, no? Que ens n'anem a l'experimentació, al viure, al tastar-ho amb el cos, no només amb el cap, no? Sinó és quan ho experimento amb el cos que dic... Ostres, però si jo aquí fent de líder, escolta, doncs m'hi sento molt còmode, no?
Però és difícil, arribar aquí, no?
Clar, és tot un treball, imagina't, tota una vida, no?
Amagant allò.
Exacte, no? Amagant-ho no d'una manera conscient, perquè clar, quan som infants fem això de la supervivència, no?
Sí.
Que al principi ens semblava com una paraula potser molt gruixuda, però que veieu que sí, no? Que té sentit. Clar, quan som adults i ens n'adonem de que hi ha alguna cosa que falla, no? Que a vegades hi ha moltes persones que venen a teràpia i em diuen, ostres, és que no sé què em passa, no? Però és que he perdut l'alegria, no? I no sé per què, perquè tinc una bona feina, tinc amics, a casa a nivell de salut estem bé, tinc una bona relació, i aparentment tot està al seu lloc, no? I és correcte, i dius, és que no em puc queixar de res, no?
Clar.
Però hi ha alguna cosa... que no funciona, no?
Falla.
Clar, quan ens passa això, és un bon moment, no?, per dir, aturar-te i dir, d'acord, què m'està passant, no? I és aquí quan segurament, i és així, per això moltes persones que decideixen anar a teràpia, no?, i per què? Doncs per descobrir, no?, que realment arriba un moment en què el seu personatge ja no funciona, no? I és aquest anhel de dir, aquí em falla alguna cosa, perquè evidentment, no? Sí que tens tot això que en veritat és d'importància i està tot molt bé, però si hem construït la nostra vida a partir d'aquest personatge i anul·lant les altres parts que formen part de nosaltres, clar, estem incomplets.
Clar.
Sí, sí. Hi ha com aquesta desconnexió, ens falta alguna cosa. No? I per això pot ser que tu tinguis una parella que t'estima moltíssim i tu dius, hòstia, és que...
Ho tinc tot.
Ho tinc tot, però no viuràs aquella estima com completa, sí? I imagina, tu em deies que és difícil això, no? Pues imagineu-vos si és difícil, no? L'important que és... perdona. L'important és adonar-te. Jo sempre dic el mateix, no importa el que hem viscut o el que hem fet, no? L'important és l'ara, no? I si tu t'adones que no ets feliç per algun motiu concret, doncs, escolta, dona l'oportunitat, no?, de modificar això, no?
Sí, sí.
I a més, això no vol dir que hagis de deixar la feina o que hagis de deixar els teus amics o la teva parella. No. Vol dir simplement que podràs acabar d'omplir aquell buit que tu sents, no? I a més, poder-te relacionar amb les persones del teu entorn d'una manera més autèntica, no? Sí que imagina't si és important, no? Això de poder donar-nos aquest permís de jugar... No?
Sí.
I per això aquí reivindico sempre també el lema de Like and Peto, no? Que és riure és cosa sèria, perquè fixeu-vos si és seriós això, no? De que a partir doncs, del que sembla molt banal, del joc, del que no m'hi va res, no? Doncs vaig experimentar i poder dir, ostres, tu deies, no? Soc curiosa, no? O sigui, la teva manera d'anar pel món facilita molt aquesta exploració de dir, qui sóc jo,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
Aquesta pregunta, no? La gran pregunta de la humanitat, qui sóc jo, no?
Sí, al final m'ha agradat el que has dit, que al final és una mica donar-te aquest permís, no? Vull dir, no ens donem permís a moltes coses i arriba un punt que m'imagino que la gent que ens passa a tots, no? És quan arribes a una edat, després de tota la vida fent, no? Tenint aquesta màscara que deies, arribes a un punt que dius, ostres, què està passant? He viscut així tota la vida i ara, de sobte, no? Com aquelles crisis no existencials que ens arriben.
Sí, 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 sí. És molt interessant el que dius, no? I obres també una altra porta, no? També depenent de l'edat, no? De l'etapa, no? Que a mesura que ens anem fent grans, és això, no? Vas passant etapes i te'n vas adonant de dir, ostres, aquesta maduresa, no? De dir, bueno, escolta, doncs realment sóc feliç, jo, d'aquesta manera, he funcionat així, i fixeu-vos que en cap moment es tracta de, justament, de criticar-te, de jutjar-te, no? Perquè has fet el que has pogut, no? Igual que els teus pares, els nostres pares han fet el que han pogut i hem crescut en un ambient i tot està bé, no? Sinó que és, ostres, per què no donar-te l'oportunitat de millorar? Jo sempre dic, escolta, prova-ho. Si no et va bé, sempre estàs a temps de tornar als teus patrons antics, no?
Sí, a la teva màscara.
A la teva màscara, que t'ha funcionat i que no l'hem de deixar tampoc, no? Perquè a vegades, escolta, no podem anar a cor obert per tot arreu, no?
No.
Perquè no. És una manera també de protegir-nos, de sobreviure amb aquesta societat que també, que li interessa justament aquest estar desconnectats de nosaltres mateixos, no? Perquè, clar, quan ens connectem ens sentim més lliures. I quan ens sentim més lliures, què ens passa? Que no necessitem tant de l'exterior. Aquesta validació que un altre et digui, no, és que tu, no, Maria, és que tu fas molt bé la teva feina. Molt bé, si m'ho diuen, molt bé, no? Però al final, què és el que realment val, no? Que tu siguis conscient. És a dir, jo sóc molt conscient de quan faig bé la meva feina o quan no la faig tan bé, no? És a dir, aquesta, ser honest amb tu mateix, no? També. I això, ser honest amb un mateix, et dona aquesta llibertat, no?
Al final és que donem també més fiabilitat al que opinen la resta, no? Tercers, amb el que puguem opinar nosaltres, no? És com que no és vàlid el que tu sents o el que tu opines si no t'ho diu un extern, no?
Clar. Clar, fixa't que és molt greu això, no?
Sí, però és difícil. Com arribar, no?, a aquest punt de no procedir així, de no gestionar-ho així?
Clar, amb entrenament. Perdoneu. La paraula clau que sempre utilitzo molt també és l'entrenament. És a dir, primer és adonar-te, de dir, ostres, aquí hi ha alguna cosa que no quadra, que no em fa sentir feliç, que no estic bé. D'acord? Em poso mans a la feina, no? Em poso a treballar. D'acord? I com? Doncs, compartint això amb entorns concrets, posant-te en mans de persones que ens dediquem a això, que puguin donar-te aquesta oportunitat, no? Que puguin acompanyar, aconsellar amb aquest viatge cap a tu mateixa, no? I sí, és un treball que no és fàcil, que no és d'avui per demà, però que no és més difícil que una altra cosa. És com, tu quan vols estudiar alguna carrera, oi que també has d'invertir uns
has
anys?
Has de treballar.
Val? O qualsevol cosa que vols fer a la teva vida. O et vols posar catxes al gimnàs, no?
Sí.
Ok? Sí? Pues amb això és el mateix. El que passa que és una inversió en tu mateixa, també des d'un altre àmbit. D'acord? Com ho pots fer? Això. Primer, adonar-te. I després dir, vale, doncs començo, no? I vaig a una sessió de riso, vaig a un entorn amb persones que tenen la mateixa inquietud, vas a teràpia i obres aquest tema, dir, ostres, què m'està passant, no? I llavors poder abordar-ho d'aquesta manera. I sobretot, tenint consciència de que no hi ha res que estigui malament en tu. D'acord? Sinó que és una oportunitat també això d'anar integrant, sanant, i que si tu vols modificar alguna cosa teva que no t'agrada, però no per l'altre, enteneu? Sinó per tu, per sentir-te més feliç, doncs ho pots fer. d'acord? I sempre ens soltarà l'automàtic, no? Jo que sé, una persona que és molt impulsiva i s'enfada molt, doncs l'altre dia també amb una clienta ho dèiem, és que de seguida m'enfado i crido, no? Clar, primer és adonar-te, perquè hi ha persones que no se n'adonen d'això.
Sí, sí, sí.
I dius, ostres, i els hi surt aquest automàtic, no? Primer és adonar-te i després, amb la pràctica, de dir, ostres, m'he equivocat, he cridat, d'acord, com que ja me n'adono, doncs et demano disculpes, no? Són passos, enteneu? I a poc això es va modificant. I com ho modifiquem les conductes? Doncs és amb l'entrenament. Assaig-error.
Molt bé, Maria. Doncs super interessant, aquest autoconeixement al final i aquest treball i aquest entrenament que hem d'anar fent per deixar anar aquesta màscara. Gràcies per explicar-nos-ho avui.
Moltes gràcies a vosaltres i a jugar i a riure.
Molt bé. Mama told me what I should know. Too much candy gonna rot your soul.
La plaça buida, els bancs deserts i el sol que cau podria fondre el món. I un vent calent que aixeca tanta pols que ni els ocells no gosen alçar el seu vol. Però res no importa, el nostre heroi, quan surt de casa ja somia el vol. I aquella plaça avui serà el Camp Nou. L'hora s'acosta, se'n va el cor. Que l'escollí molt bé, m'han dit que aquell que és nou la toca bé. S'ha de guanyar.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
A cridar i tots fiten l'esguard en una polaroid.